Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. És tendència a Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. At a party we don't wanna be at, trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety, but I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal d'acompanyar-los fins les dues amb molts convidats que de seguida repassem i presentem. Salutacions de Sheila Gil. Doncs al programa d'avui ens aproparem a iniciatives que, per exemple, tindran lloc aquest cap de setmana i ja són quasi una tradició així a la localitat, com per exemple aquesta marxa en commemoració dels fets esdevinguts un 12 de gener del 1706. Ens ho contaran des de Socarrats i Acció Cultural del País Valencià. D'ací, no res, uns minutets perquè ja els tenim als estudis. També parlarem avui, com fem cada setmana, però canviem de dia, amb la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra, en aquest cas respecte a les inversions que s'han realitzat durant 2019 i també les previstes per aquest 2020. També, com ja vam fer la setmana passada, ens acompanyarà i xerrarem una estoneta amb Abraham Guirao, president de Conquistando Escalones, perquè aquest també dissabte per la nit arriba a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner l'obra de teatre Intocables, per tal de recaptar fons per a la investigació mèdica. I sí que també ell ens donarà més detalls, sabrem si queden entrades per a poder gaudir d'aquesta representació que ha triomfat a Madrid i fa escala també hacia Vila-real. També convidats polítics com cada jornada, en aquest cas ens visitaran des del consistori de Vila-real, d'ací una estoneta també presentem aquests convidats en clau política. I ara anem a mirar, com sempre, anem a fer una ullada a la previsió meteorològica de l'Agència Estatal. Per avui, poca cosa a dir, algun núvol que ens pot acompanyar, la probabilitat de pluja és inexistent i els termòmetres estaran entre el 6 de mínima i el 16 de màxima. De cara a demà, una situació semblant, algun que altre núvol i temperatures entre els 5 i els 15, i ja ho dèiem ahir, divendres pot ploure, continua sent aquesta la previsió a hores d'ara. Els percentatges estan en torn al 50-60%, això sí, el cap de setmana, a priori dissabte i diumenge, lluirà el sol i baixaran les temperatures, especialment les mínimes. Així que estarem pendents també del mercuri, de com evoluciona. I ara, ràpidament, anem a mirar de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Ara sí que abans ens havia escapat aquesta promo. Anem a mirar quins són els assumptes dels que es parla a hores d'ara a Twitter. Per exemple, un d'aquests és David Bowie. és avui una de les tendències perquè va néixer una jornada com aquesta, un 8 de gener de 1947 a Brixton, a Londres, així que avui molta la gent que recorda amb imatges, amb fragments d'actuacions, de pel·lícules, aquest artista. Més assumptes que també són tendència a hores d'ara a les xarxes socials, el internado és una d'aquestes tendències perquè sembla que la plataforma de contingut audiovisual Amazon produirà un rebot de El Internado. Així que aquesta també és una de les notícies per a la gent que fora seguidora d'aquesta sèrie, doncs que sàpien que hi haurà una nova versió. Altre dels assumptes, un succés que s'ha produït en les últimes hores, segons l'agència Al-Hadad, el Boeing 737 d'Ukraine International Airlines va ser enderrocat a Teheran de forma accidental per un míssil que es va llançar per part d'Iran, així que es parla de que són 180 les persones que han faltat en aquest accident d'avió, una miqueta deuen provocat per aquest accident al llançar el míssil. I també, si abans parlàvem de Bowie, ara ho fem del Elvis Presley, perquè també avui faria anys, en compliria 85, així que també hi ha molta gent que recorda aquest artista. I altre dels assumptes per destacar-ne algú, per exemple, Estats Units i Trump són tendència a hores d'ara. També es parla respecte a aquesta incidència que hem comentat dels avions i també es deia, no, que els Estats Units va prohibir les operacions d'avions civils estadounidencs a l'espai aeri d'Iraq i Iran, entre altres països. Així que també avui es parla d'aquest apunt internacional. Nosaltres ara sí fem una xicoteta pausa perquè, com havíem comentat, ja tenim així el primer dels convidats. Així que parlarem després de la pausa de la marxa cívica a motiu del 12 de gener. Baby, yeah. Cause I don't care. Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta. ¡Conga! Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil y empieza a ahorrar.
Doce win minuts, continuem en directe a la 92.2 i com havíem comentat tenim convidats que ens aproparan a una de les activitats ja quasi tradicionals durant els últims anys a la localitat i que volen commemorar el que va esdevenir a la localitat un 12 de gener de 1706. Per això, des de Socarrats tenim el seu president, Fermí Font. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també avui ve acompanyat per la delegada d'Acció Cultural al País Valencià, a la província de Castelló, Marta Cubedo. Molt bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia, Seila.
Doncs un any més, amb dues entitats tornen a col·laborar per a recordar aquests fets, no? El que va passar un 12 de gener.
Sí, efectivament, anem a commemorar aquells fets que van ocorrir en aquell moment, en el marc de la Guerra de Successió, que van tindre, pues, a més de les conseqüències de pèrdues de vida i de destrucció en Vila-real, pues, per a tots els valencians, per a tota la Corona d'Aragó, va ser una pèrdua de drets, una pèrdua de furs, bueno, se va instaurar un estat centralista i les conseqüències van ser, pues, nefastes per a la nostra cultura i per a les nostres singularitat que teníem en relació a tot el que formaven els regnes d'Espanya en aquell moment.
Què va passar? Recordem.
Bueno, pues en aquell mar d'aquella guerra, la major part de la Corona d'Aragó i localitats se van posicionar a favor de la causa austracista, perquè Carles III va morir sense nomenar hereu, i en aquell moment, pues, se va postular Felip, que va ser finalment el rei Felip V, el Borbó, i la Casa d'Àustria. Felip V, pues, ja se veia vindre que anava a instaurar un estat centralista, per això el regne, la Corona d'Aragó, se varen apostar per la causa austracista, perquè veien que anaven a perdre els furs i els privilegis que se tenien.
Tot i això, llegim, no?, informacions que han aparegut els últims anys al motiu d'aquesta commemoració, que continua sent un fet històric que genera diferents visions oposades, no?, a priori. Diferents, clar, lectures. Al final sempre pot haver més d'una lectura en un fet històric segons qui la conte.
Sí, sí, naturalment. Bé, si ens atenem a les conseqüències, en això no n'hi ha cap dubte. Això. Què haurà pogut passar si haurien guanyat els austracistes? Pues no ho sabem, però probablement no el que va passar. I el que va passar va ser la instauració del decret de Nova Planta, en què se va uniformitzar tot l'estat espanyol, bueno, que no existia allò, l'estat espanyol en aquell moment, sinó eren diversos regnes que n'hi havia en lo que és Espanya, per dir d'alguna manera, i ahir van perdre els nostres privilegis. I aquestes són les conseqüències, d'això no n'hi ha cap dubte.
Així que ahí no n'hi ha opció a debat, no?, a diferents opinions, i per això cada any, des de fa quan ho commemoreu, per mi?
Pues fa 26 o 27 anys, ara no recordo la data, però ja fa, pues vora això, pràcticament des del començament de l'Associació Cultural Socarrats, que ara tenim 27 anys d'existència.
I també des d'Acció Bus sempre s'ha tirat una maneta aquest.
Sí, no me fallen els números i els càlculs, són 26 anys els que estem ja col·laborant i organitzant amb Socarrats aquesta activitat a Vila-real, des d'Acció Cultural.
I per què es va decidir també donar recolzament a aquesta iniciativa? Òbviament eres jove, no? Però bé, que ens pugues il·lustrar una miqueta també en el motiu pel qual vau decidir donar recolzament.
Bé, perquè entenem que no només és una fita històrica important pel que fa a una qüestió històrica, sinó també és una fita important en el passat que ens permet mirar al futur en certa perspectiva, com a país, com a identitat i com a país. I bé, l'Associació Socarrats i Acció Cultural tenim molts punts en comú que ens permeten fer aquest tipus d'activitats conjuntament i, a més, doncs des de fa molts anys i molt a gust.
I sempre ho diem, no? N'hi ha gent que sempre diu, i per a què mirar al passat? Deies, no?, que cal mirar al passat per a saber ja fer front al futur. N'hi ha gent que això no ho acaba de veure, no?, de compartir.
Bé, no tot el món compartim les mateixes coses, òbviament, però bé, sí és absolutament cert i penso que és indiscutible que si no sabem d'on venim tampoc podem projectar massa bé on anem. I la nostra història i la nostra identitat, com abans deia Fermí, el decret de Nova Planta va fer que perderem molts dels nostres privilegis i també, d'alguna manera, ara arrastrem aquestes conseqüències. Que certament no podem saber què haguera passat. Òbviament no, la història haguera sigut una altra. Però sí és cert que teníem certs privilegis i drets que els van perdre. I, d'alguna manera, pot ser encara conseqüències d'allò s'arrastren, sí.
I sí que és important no oblidar.
Òbviament.
N'hi ha que saber, efectivament, el passat per a conèixer el present, perquè les coses són com són, i cap on caminar, perquè en alguns casos, pues, tens que saber el passat per a que no se repetisca. Aquest seria un exemple, i tens que saber el passat per a saber on estaves i a on hauríem d'arribar Per les singularitats que tenim, doncs, els valencians, i tenim altres pobles de l'estat espanyol, que això és, en definitiva, és una riquesa, i no és mai un problema. No mai hauria de ser un problema la singularitat de cada un dels pobles de l'estat espanyol.
Clar.
I també un apunt pel que es deia, no? Que tot i que porteu quasi 3 dècades organitzant aquest esdeveniment, aquesta commemoració, hi ha gent que no sabem bé el que va passar, igual escolta soroll però no identifica o no relaciona en aquest fet històric, no? Suposant que continua sent una lluita, entre cometes, donar a conèixer què va passar.
Sí, efectivament, és que de la nostra història s'ha parlat poc. S'ha parlat poc, la nostra història més propera. Este fet en Vila-real, jo pues, ja tinc una edat, evidentment, quan jo estudiava no sabien que havia corregut, i no sabem la nostra història. Sabem de la guerra de la independència, sabem de la guerra dels carlistes, sabem d'altres guerres, però de la guerra de successió, les conseqüències que va tindre, sí, no les van ensenyar en l'escola. Nosaltres, pel que dius, fa anys que hem decidit fer és un fullet en el que anem repartint durant el recorregut perquè la gent entenga d'eixe acte que és el que estem commemorant, on s'emmarca els fets ocorreguts, per a que la gent, pues, a més de disfrutar de l'acte en si, perquè és un acte vistós, un acte solemne, però al mateix temps també té una càrrega festiva, tot i commemorar un fet trist,
tràgic, sí.
Pues la gent té que conèixer i saber per què l'estem fent, perquè any rere any estem en això, perquè, bueno, pues, el que estàvem parlant, té que conèixer-ho els orígens per a conèixer la situació actual i el cap on podem anar.
Ara repassem el programa, però també durant els últims anys ha hagut crítiques per part de partits polítics. Això com ho porteu, no? Per aquestes senyeres o aquestes banderes que de tant en tant apareixen?
Bueno, nosaltres no fem cas. No fem cas perquè... Per què? Perquè són comentaris que no són ben intencionats. El fet que vinga gent a expressar-se, a expressar les seves opinions en les banderes que siga, és un fet que no té per què contrariar a ningú. Cadascú té la llibertat d'expressar el que considera, i en aquest acte el que valorem és que la gent vinga a commemorar aquells fets, a reivindicar també una situació millor, perquè evidentment no és un fet únicament de recordar unes desgràcies d'uns morts, sinó també el fet de que preguerem uns privilegis. La gent ve pacíficament. On està el problema? El problema el fa qui fa una foto a una bandera, encara que només n'hi hagi una, ja diu que és un acte d'este caràcter o de l'altre. No són comentaris ben intencionats i nosaltres, per tant, continuem a la nostra, seguint el nostre camí, que és donar, fer l'acte i acceptar tot aquell que vinga, lliurement expressar la seva opinió i donar suport a este fet, a este acte.
També volíem incidir, no?, perquè crec que ja 2 o 3 anys estan havent aquest tipus de comentaris, no volíem... no deixar passar també que coneixer la vostra opinió. I ara sí, anem al programa. Suposem que la línia dels anys anteriors, no? I també doncs, en entitats que ja són fixes col·laboradores. Què tenim?
Sí, el programa pues, està previst a l'eixida a les 7 de la vespre del carrer Sartou Carreres, que és la seu de Socarrats. Des d'ahir anirem per el carrer Sartou Carreres en busca de l'Avinguda del Cedre, des d'on anirem al carrer Pere III, i allí, en la plaça Vallarri, allí se fa la primera parada. A la plaça Vallarri és precisament per on van assaltar les tropes borbòniques a la ciutat de Vila-real, a la porta de Castelló. Allí els Micalets fan unes salves, i, bueno, se fa una paradeta, i després continuem per el carrer Major fins a la plaça. Allí en la plaça Estany tindrem un altaveu d'equip de so, perquè allí se farà el discurs que fa habitualment el comandant del batalló que vindrà, allí fa la seva arenga, i també Estany vindran pues, unes dones que pues, venen, formen part de l'associació dels Micalets, que venen vestides d'època i pues lligen els noms de les persones, especialment pues, de les dones mortes en aquells fets tan luctuosos, i la qual cosa pues, és un moment molt emotiu, perquè al moment de dir els noms pues, ho pareix que quan parla de números no pareix que siguem de parlant de persones.
Si és més impersonal, clar,
efectivament.
Ho veus més lluny.
Però quan diu els noms, els cognoms, que hi veus que són tots de Vila-real, doncs en aquest moment sents un acte molt, un moment molt emotiu. Per això volem que així la plaça se faci aquest acte. Uh-huh. Després continuarem pel carrer Major Sant Domènec, després per Lluís Vives i allí en la plaça de... on està la Torre Motxa, allí se fan pues, els discursos protocolaris, institucionals. També voldria dir que aquest any, com cada any, tenim un portadora de Penó, que sempre és una persona rellevant de l'associació, de la localitat, i aquest any serà el professor i escritor Josep Usó, que serà el portador, tindrà l'honor de portar el Penó. I l'acte estarà presentat per Lòria Castellote, com sol ser habitualment, i bueno, pues nosaltres volem convidar a la gent que vinga a veure aquest acte vistós, solemne al mateix temps i emotiu, també en una dosis d'alegria, perquè n'hi ha que mirar el futur en il·lusió i rememorar el que ha passat, però tirar endavant amb il·lusió per a millorar la situació de tots. I bueno, és un acte que és molt, molt bonic i molt interessant.
Commemoratiu i reivindicatiu, què falta assolir a la cultura, a la llengua valenciana? Quins són els reptes, no? Quines són les necessitats per a que tinga més força?
Bé, en són moltes. No sabria si podem abarcar això d'una manera extensiva, però, per exemple, sí que és cert que no tenim una plena normalització lingüística de la nostra llengua, que és pròpia, i que és oficial i totes aquestes coses, no? Però a l'hora de la veritat hi ha molts espais, no només els privats, òbviament que també, però hi ha molts espais públics on no tenim una plena igualtat lingüística. Uh-huh. Els nostres drets com a valencians en una qüestió com és la llengua no estan plenament assolits. I bé, és una de les coses que considerem que cal reivindicar, per exemple.
Uh-huh. Un assumpte aquest que sempre genera també crítiques.
Bé, és que
ja, no, és que no m'han atès en València, o només me volen atendre en València, o és que exigeixen el València per a donar punts, o és que sempre n'hi ha aquest tipus de polèmiques que potser no fan bé, no? A la llengua.
No fan bé, però... Tampoc són unes polèmiques des d'una perspectiva... no sabria com dir per a ser políticament correcta, però...
No cal que ho sigues.
No són unes crítiques en absolut constructives. Mm-hmm. Vull dir, al final la llengua és un tresor i és una riquesa i és un bé cultural que tenim i una qüestió plenament pròpia. I està reconegut en el nostre estatut que és la llengua oficial, una d'elles. No té cap sentit que hi hagi queixes al respecte de que t'atenguen en aquesta llengua. El que simplement ha de ser és una llengua oficial en tots els llocs, i qualsevol persona que s'adreça en valencià a un treballador públic i el treballador li contesta en castellà, entenem que vivim en un lloc on l'oficialitat ha de ser plena. Uh-huh. No té cap sentit que ens queixem de la situació al revés, no? Uh-huh. Però bé, suposo al final la gent que se queixa és la gent que simplement no li agrada la diversitat i no li agrada la pluralitat i no entén que vivim en un estat en moltes sensibilitats i en molta riquesa cultural que a la fi és el que cal potenciar si volem mantindre el que som. I el que som és molt important perquè és molt ric i ens constituïs com a poble.
I que sempre s'ha dit que quan més coneixement, no?
Home,
al final,
clar,
una llengua
favor,
més coneixement, que... doncs, o sigui, igual que estudies xinès, anglès o alemany, doncs, valencià també.
Clar, òbviament, és que...
És un més.
Clar.
No xoca, suma, no? Al final...
Per descomptat que sí, clar.
Així que aquesta és una de les reivindicacions, no? Que cal que sume a més llocs.
Clar, clar. De la mateixa manera que tu vas a fer un màster en una universitat pública i t'exigeixen un nivell d'anglès, vull dir, ningú se torna boig perquè l'exigeixen un nivell d'anglès. L'anglès que jo sàpiga fins a aquest moment no és cap llengua oficial d'aquest estat. Aleshores tampoc té cap trella que la gent se pugui queixar perquè ens facin aprendre alguna cosa que és natural i que a més cal protegir i que cal cuidar perquè també ho recull el nostre dret.
Doncs aquest és el missatge que s'ha de llançar també en aquesta jornada commemorativa, festiva, però també reivindicativa de lo nostre, no? Per a així dir-ho. Doncs com sabem que anem una miqueta ajustats de temps, ens agradaria que convidareu, no? De Camp Nou, recordeu els horaris, recorregut per si la gent es vol sumar a aquesta iniciativa.
Començarem el dissabte a les 7 de la vesprada, com ha dit Fermí, i serem del carrer Sartou. No sé pronunciar molt bé i sé cognom. I bé, després acabarem a la plaça de l'Ajuntament i simplement convidar-vos a tots i animar-vos a totes i tots a que assistiu i pugueu gaudir d'aquest acte.
Jo animaria la gent que vinguera perquè és un acte, com he dit, molt, molt vistós, i bueno, pues per a un dissabte és una bona oportunitat fer-se un passeget i veure pues els micalets ahí vestits d'època. Vull agrair la participació de l'Associació Cultural Micalets,
que ja són quasi un element fixe, també sempre estan ahí.
Sempre estan ahí. Vull agrair també a l'Ajuntament de Vila-real, la Regidoria de Normalització Lingüística, tots aquells que fan possible, voluntaris i gent de l'Ajuntament, que fan possible que això se puga fer. Així que vos esperem a tots el dissabte a les 7 de la vesprada des del carrer Sartou, carrer número 38, per a iniciar el recorregut amb el dolçainer, el tabaler, el penó i els micalets i tota la gent que anirem en direcció a la Torre Motxa.
Doncs esperem que vagi molt bé. Moltes gràcies,
segur,
Marta,
sí.
Fermí, un plaer, i esperem parlar pronte de més iniciatives.
Molt bé, gràcies a tu.
Gràcies.
Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida més convidats.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Vila-real. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Tras semanas de éxito en Madrid, el 11 de enero llega a Vila-real Intocables, obra de teatro basada en la famosa y premiada película e interpretada por rostros conocidos de cine y televisión. Patrocinan Fundación José Soriano Ramos y Banco Mediolanum. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Cervecería Restaurante Nu de Vila-real. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
Servilim Vila-real. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real. O llama al 653-2042-94.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, telèfon 964 52 13 85.
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Matter Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Matter Arbo, teléfono 964 52 21 66. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Y tú cómo has vingut?
Jo a peu.
Jo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-20-41.
Molt bon dia, 12 i 32 minuts, en directe, molt ben acompanyat, regidora de Villarreal, bon dia, Irene.
Bon dia.
Irene Herrero Robert. Regidora de Vox, dona, i avui va fer un repàs dels 6 mesos que porta en política.
Correcte.
Tu si tingueres que... Vostè, si tinguera que...
No, de tu, per favor.
Si tingueres que definir com han sigut aquests primers 6 mesos en el món de la política, com el definiria?
En una paraula, explosius.
D'emocions bones i roïns o de treball?
De treball en quant a que n'hi ha molta feina, que de fora no se veu, però que sí que està i que s'ha de fer, i en quant a idees i en quant a persones.
Vostè ha tingut moments en què ha pensat pa què m'ha posat dents de sarau?
No, no mai.
No mai?
No mai.
Pues els primers mesos diuen que una persona, sobretot si no ve del món de la política, n'hi ha moments en què que està molt eufòric i n'hi ha moments en què se ve molt avall. Vostè això no ha sigut així?
No, perquè jo tampoc mai he estat eufòrica. Jo sempre he tingut clar a on me ficava, què era el que volia, que era treballar per Villarreal, i ho he aconseguit. Entonces, no estic eufòrica, estic contenta d'haver-lo aconseguit. I ara tinc que seguir contenta per poder seguir treballant.
Vostè ha arribat a la política perquè volia ser política?
No. No, 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 rotundament no.
Entonces vostè està en la política perquè voldria defensar les idees de Vox?
Jo me vaig ficar en la política, sobretot en Vox, uh-huh, en principi perquè Vox pensa com jo, o jo pense com Vox. Uh-huh. Se pot dir de les dues formes.
Sí, sí.
I se m'ha presentat l'oportunitat de poder treballar en, per Villarreal, uh-huh, junt amb Vox, uh-huh, i vaig dir que sí.
A vostè, en principi, li arriba les idees de la formació de Vox. Mire, és que sap el que passa? Que, perquè els oients ho sàpien, vostè és empresària, uh-huh, té empresa pròpia,
sí,
la seva vida professional no té res a veure en la política, però un bon dia li arriba esta inquietud. Esta inquietud de la mà de Vox, com li arriba esta inquietud com, a vostè que la fa involucrar-se en el món de la política? De la mà de qui? Com li arriba?
Va ser de casualitat. Jo estava treballant, uh-huh, en el meu home. Uh-huh. Vam anar a fer-nos un cafè en un client, uh-huh, i vaig veure un panfletó d'informació de Vox.
Uh-huh.
De 4 o 5 punts. Uh-huh. No n'hi havia més. I me vaig ficar a llegir-lo i vaig dir, ui, això són punts que a mi m'interessen. Són
se va
punts
identificar
que jo pense.
En lo que estava llegint?
Sí. I vaig estar indagant per internet i, uh-huh, tal, i ells se van ficar en contacte amb mi. Per aquest comentari que vaig fer en aquest bar, algú els va informar, uh-huh, i ells se van ficar en contacte amb mi, me van voler conèixer, vam quedar i vam començar a treballar.
Quan se posen en contacte amb vostè, vostè en aquell moment pensa que acabaria presentar-se en Villarreal per ser alcaldessa?
Que va, n'imaginar-me-ho, perquè jo tenia la meva vida, la meva família, la meva feina,
uh-huh,
i tot això no em feia falta, no. Jo tenia la vida arreglada i la vida solucionada. Uh-huh. Jo això ha sigut algo que m'he trobat després.
Perquè en la seva formació n'hi ha un... O sigui, vostè el que fa és reconduir la formació de Vox a Villarreal, liderar un grup.
Sí.
Però vostè sap que anava de cap de llista?
No, en cap moment. Això se va decidir al final i ho van decidir de nacional i de provincial.
O sigui, a vostè li indiquen, des del nacional i del provincial, que volen que siga vostè la cap de llista.
Sí, correcte. Jo no ho sabia. Jo m'he aixecat a treballar, me van proposar el ser coordinadora, uh-huh, el portar un poc el grup de gent que n'hi havia ací en Villarreal treballant per Vox. Vaig dir que sí, sense cap problema. I a partir d'ahí, pues, ja vam començar a conèixer-nos més, uh-huh, la meva forma de treballar, la meva forma de ser, les meves idees, i va ser quan me van plantejar ja a punt de les eleccions que volien que jo anara de cap de llista.
Quan vostè se presenta com a cap de llista bueno, i passen les eleccions, vostè és com a regidora, no trau l'alcaldia, perquè cal recordar que encara que jo li acabi de dir a vostè, si vostè era conscient de que se presentava alcaldessa per a Villarreal, mire, és que sap el que passa, que no mos veuen, però quan li ho diga, vostè li és una sonrisa,
sí,
perquè vostè creia més en les idees realment que en... No sap si vostè podria haver arribat a ser alcaldessa, és dir, és que és real, vostè se presentava per alcaldessa.
Sí, a veure, jo me presentava per alcaldessa, però jo també sabia que jo el que volia era treballar per al poble.
Uh-huh.
Jo de regidora estic molt bé, estic molt contenta, i no me fa falta una alcaldia per poder treballar per al poble i per poder demostrar al poble que n'hi ha gent que se preocupa per ells.
Des de l'oposició... se treballa per al poble? Vostè té la sensació de que la seva feina al final té el fruit que vostè espera?
El fruit total no, uh-huh, però almenys se mos sent i se mos escolta. Així n'hi ha un grup de gent que pensa com jo, en Villarreal,
uh-huh,
i aquesta gent ara té veu i vot, que no servís molt el vot perquè n'hi ha una majoria absoluta,
uh-huh,
és evident, però se mos sent. I això ja és amb un toc, que fins ara no se mos sentia.
Dins de l'Ajuntament, vostè, quan, perquè és relativament nova, fa 6 mesos que està vostè dins de l'Ajuntament i que està en contacte amb més regidors, uns a l'oposició, uns altres governant, vostè s'ha trobat obstacles a l'hora d'accedir a coses? Vostè té la sensació que n'hi ha companyerisme o no n'hi ha companyerisme dins del govern? D'ací de l'Ajuntament de Vilanova?
Dins del govern o dins de l'Ajuntament?
Bueno... Dins de l'Ajuntament hi ha companyerisme?
Sí.
I dins del govern de l'Ajuntament hi ha companyerisme?
Entre el govern, sí.
Vamos, vostè té la sensació que acaba vostè tenint companyerisme?
En mi se porten bé.
Tots?
Sí. Com a persones, sí.
No li posen cap trava?
En quant a feina, sí. En quant a persona, no.
A nivell personal són amables sí. I a nivell polític sí que troba obstacles.
Sí, a nivell polític, sí.
I satisfaccions l'ha tingut?
El poder estar on estigui és una bona satisfacció. En mig any no se pot fer molt, però s'ha fet, se mos sent, i la satisfacció és que seguisquen sentint-nos i seguisquen sabent que estem així i que anem a seguir apoyant a la gent que pensa com nosaltres.
A vostè li fan arribar els ciutadans la satisfacció de que estiga vostè dins de l'Ajuntament?
Sí, sí.
Se sent recolzar?
Molt, per la gent de Villarreal, molt. N'hi ha molta gent que ho demostra i que ho diu, i n'hi ha molta gent que m'ho demostra a mi, i per mi és prou.
Mire, fa uns dies hem sabut que tant a la sede de Vox de Castelló com a la sede de Borriana de Vox hi ha hagut, bueno, pues, maldats, és a dir, els han trencat finestres, l'han posat pintades. Així en Villarreal, vostè ha tingut algun tipus de percans?
No, cap.
Ni en la sede?
A mi, en mi la gent se porta bé, jo no tinc cap problema amb ningú. Qui me vol i qui me defen, me saluda, me besa, m'apoya, i qui no pensa com jo o no està d'acord en el que jo pense i en el que jo dic, pues simplement un hola i adeu d'educació, i jo no tinc cap problema amb ningú.
Quan la gent que la coneix de tota la vida sap que vostè se presenta per aquesta formació, que vostè sap que és una formació polèmica, pa bé o pa mal, però és polèmica, se troba que n'hi ha gent que ja no la mira d'esta manera i n'hi ha gent que la mira millor?
No, me segueixen mirant igual i me segueixen tractant igual. N'hi ha gent que sí que quan li ho dic se sorprèn, però no en el sentit de quin partit t'has ficat, si és bo o si és roïn, sinó que no pensaven el que jo me pogués ficar en el món de la política. Però simplement això, no, ningú m'ha dit, ni m'ha recriminat, ni m'ha apoyat, ni ha canviat la forma de ser en mi, perquè ara estic treballant en Vox.
Dels companys que vostè té, de regidors d'ací de Villarreal, en qui té més fili, en qui té menys, és que se senten al costat, a lo millor dins del pleno o en tots en general?
No, jo me porto en tots en general. Sí que, a veure, és evident i se mos nota que Natàlia i jo estem
Natàlia,
molt.
Pels oients que no coneixen, Natàlia és del grup
de Ciudadanos.
De Ciudadanos.
Sí, però també tinc que dir que jo a Natàlia la conec de molt antes. Era amiga, és amiga, i coincidim juntes en el plenari, ens assentem una al costat de l'altra, en tots els actes oficials estem una al costat de l'altra perquè ens toca per protocolo. Entonces, vulgues que no, pues això se va afiançant més. Però ja te dic, no és en qüestió de política, sinó en qüestió de coneixem-nos i d'estar a gust.
Quan a vostè li diuen que la formació de Vox passa a 52 diputats nacionals, quina sensació experimenta en aquest moment?
De que la gent ens ha escoltat. De que la gent ara sí que sap que estem així, que anem en sèrio, i que la gent està entenent les nostres idees.
Vostè pensa que si les eleccions locals no s'haguessin adelantat, vostè haurà tret més vots?
Jo això no ho pensé. No ho pensé. No vull pensar-ho. N'hi ha gent que diu que sí. Moltíssima gent m'ha dit ara deurien tornar a haver eleccions municipals. Jo crec que les coses venen com venen i venen aixina perquè venen. I el que n'hi ha ara és que treballar estos 3 anys i mig que mos queden i d'ací 3 anys i mig veurem el que passa.
Vostè se sent a soles des de l'Ajuntament de Villarreal?
No. A veure, jo estic en l'oposició, ni a oposició, ni a govern. Evidentment, jo estic a soles, sí, però estic a soles com a persona, però en quant a idees, no, perquè compartim moltes idees.
Els demés grups, a vostè no sent buit per part dels demés grups?
No, en cap moment. Jo estic bé. Jo no sé ells el que sentiran. Jo arribi als llocs i estiguen tots, uh-huh. tant en govern com en oposició, uh-huh. xerren tots, uh-huh. mos felicitem a tots els l'any nou, els Nadals. Són bueno, persones, tenim pues, que pensar que són persones.
Irene, com veig que vostè és molt cordial en tot el món, vaig a parlar-li del pleno del dia 23.
Sí, el famós 23.
Mire, han fet, tot el món ha fet el seu comentari o d'alguna manera la sensació que va tindre davant del ple del dia 23, el ple mm-hmm. que no va ser ple, que al final no va ni haure ple perquè no se va arribar a la celebrar.
Se va anul·lar,
vale? Resulta que si dia se n'anaven tots junts a dinar.
Sí.
Tota la corporació.
Mm-hmm. El dinar de Nadal.
Anaven tots junts i anaven a celebrar el bé que se porten tots dins de l'Ajuntament de Vila-real a nivell personal. Després cada un defensa el que té que defensar. Clar. Val? A vostè li diuen que en un WhatsApp li diuen que de 2 a 2:30 tindrà el pleno?
Sí, m'arriba un WhatsApp a 1:30 que estiga uh-huh. pendent del mòbil uh-huh. que segurament de 2 a 2:30 n'hi haurà un plenari.
Mire, prèviament va estar així el senyor Serralbo i mos va dir que vostès feia un parell de setmanes o uns dies que ja sabien que n'hi hauria un pleno ixe dia.
Se va comentar uh-huh. per els passillos uh-huh. que possiblement n'hi hauria un pleno.
I vostès ja sabien, no se van donar sorpreses, vostès sabien que el dia 23 hi havia un pleno, no?
No, sabíem que n'hi hauria un pleno perquè ahir n'hi havien algunes coses que no estaven uh-huh. fetes correctament i uh-huh. que se devien entrar a pleno. Uh-huh.
Però no sabien quin dia?
No.
Val. Sobre les 4:45 arriben al saló de plens?
No, a veure, a mi m'arriba un WhatsApp sobre 1:30 uh-huh. i me diu que estiga pendent del mòbil, uh-huh. que de 2 a 2:30 uh-huh. n'hi haurà un plenari. Uh-huh. Jo a 2 estava assentada a la porta del saló uh-huh. en el regidor d'Unides Podem, en Xalmeta, uh-huh. estàvem ell i jo allà avant. Uh-huh. i va eixir el senyor alcalde i mos va dir se retrasarà un poc el plenari uh-huh. i jo vaig dir pues jo me'n vaig al meu despatx i seguís treballant per estar assent així, ja mos avisaran de quan és el plenari. I pujant al despatx me vaig trobar en els companys de Ciudadanos uh-huh. de Compromís, perdona, uh-huh. i els ho vaig dir i entonces ells també se'n van pujar al seu despatx a seguir treballant uh-huh. vam tornar a baixar al rato sobre les 3 o 3:15 uh-huh. estàvem en el saló, no, el senyor alcalde no venia, faltaven regidors del govern i jo a 4:00, com tenia el cotxe mal aparcat, me'n vaig anar a canviar-lo de lloc. El tenia mal aparcat, no, el tenia en una zona de càrrega i descàrrega uh-huh. que a partir de 4:00 no se pot aparcar. Des de 1:30 que m'havien avisat que possiblement uh-huh. hi hauria un plenari uh-huh. a 2:00 uh-huh. a 4:00 menys 4 o 5 minuts jo menys de l'Ajuntament i me'n vaig a canviar el cotxe de lloc uh-huh. i me va quedar Serralbo uh-huh. Javier Serralbo de l'equip de govern i me diu que el plenari és a 4:15. Evidentment jo li dic que estic canviant el cotxe de lloc, uh-huh. està mal aparcat uh-huh. conforme arribe, conforme la part que ve, torne a l'Ajuntament, així el que me costa aparcar el cotxe. Jo vaig arribar a 4:17 i se va començar el plenari a 4:10.
La documentació quan vostè arriba al plenari ja la tenia?
Jo tenia documentació a falta de l'informe de l'interventor uh-huh. que me'l vaig trobar damunt de la taula del saló, damunt de la meva taula uh-huh. a 4:17 quan vaig arribar i l'alcalde va saludar a tots i va començar el plenari. És a dir, jo vaig rebre la informació de l'interventor uh-huh. quan vaig a sentar al plenari.
I decidixen no aprovar l'informe. Decidixen no donar el punt de vista seu perquè el plenari no se celebra.
A veure, jo no puc donar un punt de vista d'una cosa que no m'ha llegit.
Vale, entonces vostè, oiga, vota que no perquè no s'havia llegit els informes, no?
Evidentment.
Però sap el que passa? Que diuen que s'emitís un comunicat conjunt de tots els grups.
Sí.
I este comunicat conjunt de tots els grups diuen que ho fan vostès perquè se reunissen tots i fan un comunicat antes d'arribar al plenari fan un comunicat conjunt.
El comunicat se va fer després del plenari.
O sigui, ja quan decideixen no fer el plenari, el comunicat s'elabora després i se fa després.
Sí.
Perquè l'únic que no col·labora en el comunicat és
Unides Podem. Sí, perquè tenim que pensar que ell està en el govern. Ell està dins de l'equip de govern.
Ell diu que és que no el van convidar a aquest comunicat, ni siquiera el van llegir.
A veure, ell va estar assentat en mi a la porta del plenari, no va dir res. Ell va estar tot el rato al costat de l'equip de govern, perquè és equip de govern.
Però ell tampoc tenia coneixement de que anava a emitir aquest comunicat?
Realment jo crec que ell no tenia coneixement, però ell va veure que l'oposició no està per la labor d'acceptar algo que no era correcte. Si ell realment no acceptava el que se fera al pleno, pensé que també haguera pogut preguntar-nos què és el que està passant. En canvi, va preferir seguir a costa de l'equip de govern.
Pues mire, ell quan ve així mos diu que s'emetís el comunicat i que anulen el dinar, i perquè diuen que és que ja no tenien temps i que se n'anava a treballar, excepte de vostè, que vostè no diu que no se n'anava a treballar, simplement que és que no podria anar a dinar, però que a treballar no se n'anava. Per tant, vostè va eliminar
aquesta part de text.
Siga.
A veure, jo no sóc mentirosa, vale? Jo sóc sincera. Jo a les 6 de la vesprà, que vam eixir de l'Ajuntament, 5 i mitja 6, evidentment no me n'anava a treballar, me n'anava a dinar, perquè no havia dinat. Perquè estava esperant a veure què passava en el plenari, si es feia, si no es feia, o què era. Entonces, jo a les 6 de la vesprà no vaig a ficar que me'n vaig a treballar quan me'n vaig a dinar, perquè són les 6 de la vesprà i no he dinat. I després jo tinc una família, era Nadal. Entonces jo vaig dinar i me'n vaig anar en els meus fills i en el meu home.
I aquest plenari s'ha celebrat, perquè ha acabat celebrant-se,
sí,
i se va presentar el pagament d'unes factures.
Sí.
Vostè què va votar?
Que no.
I la raó me la pot dir?
Sí, jo no vaig votar que no se pagaren les factures. Evidentment, si se dona un servici, el servici s'ha de pagar.
Perquè vostè és empresària i sap que això és un problema gros, que la gent no cobre.
Com també sé que és un problema gros l'adjudicar un contradit. I això és el que s'estava votant en aquest plenari. Sí, ell, el senyor alcalde, va dirigir el plenari com a que l'oposició no volien pagar les factures, com a que s'ha donat un servici i l'oposició ha dit que no. No, l'oposició, o per lo menos en el meu cas, Vox, o jo com a representant de Vox, jo reconec que quan se dona un servici s'ha de pagar. Lo que no se pot acceptar és adjudicar algo a dit. N'hi ha un protocol, n'hi ha que complir unes normes i n'hi ha que traure unes coses a concurs, i ell no ho va fer.
Una de les coses que també han ressaltat des de més, bueno, l'oposició, no tots els regidors, sinó els que estan en l'oposició, els grups de l'oposició, és que l'actitud de l'alcalde va ser una actitud de soberbia. No li dic, bueno, fascista, perquè és que ho han dit així, fascista. Vostè, en aquest moment en el que arriba l'alcalde, que segons l'alcalde està des de la una i pico intentant arreglar tota la documentació en l'interventor per a aquestes empreses puguen cobrar...
M'estàs parlant de pleno del 23, que
del
no
23,
se va fer?
Sí.
Vale.
Quan arriba els demana disculpes, i quan ell veu la situació, segons el compromís que ha vingut, i ha sigut els que diuen que l'actitud va ser d'una persona fascista.
Jo no vaig entrar a aquests termes, perquè a mi també m'han dit de tot. Vale? Entonces jo no vaig entrar en aquests termes de fascista o no fascista. Jo crec que ell se va ficar nerviós. Jo crec que se va trobar en una situació que ell tampoc volia. Jo crec que ell volia que fèrem el plenari dins del 2019. I se va trobar contra un bloc de paret que li vam dir, això no és correcte.
Però l'actitud d'ell era una actitud faltaora cara a vostès?
No, a mi no me va faltar. Jo crec que se va ficar nerviós. I una persona a vegades, sense voler, diu coses que no pensa o s'expressa de forma que no se deuria expressar o que no és correcta. I jo crec que és el que li va passar. No estic defendent-lo. La situació no va ser correcta.
No, jo li he preguntat a tot el món la sensació personal que té, que va tindre davant d'aquesta situació. I cada un ha donat la seva versió. Vostè pensa que és fruits dels nervis que estaven vivint en aquest moment, per totes les hores que havien passat. per poder presentar això i que no se poguera portar a terme, no?
Sí, jo crec que va ser nerviós.
Vostè se tornarà a presentar?
Sí, si Vox vol, sí.
Perquè, mire, el senyor Folgado no se torna a presentar. Ha dit que ell no se tornarà a presentar. El senyor Sancho ha dit que ell no se tornarà a presentar. Vostè és la tercera persona que li ho pregunte. Bueno, és que sap el que passa, que la gent no la veu, però està rient-se. Vostè me diu que si Vox vol, vostè se presenta a alcaldessa de Vila-real, no?
Si Vox vol i el poble vol, sí, jo no tinc cap problema. Si volen que seguís així és perquè estic fent bé les coses. Mentre jo estic a gust treballant i la gent pense que sí que estic per ells i que estic treballant per ells, no tindré cap problema. El dia que Vox o el poble me diga o estàs en mal o no és el que volem o no mos representes, pues igual que he vingut, me'n vaig. No tinc més opcions. Jo ara sí que estic vivint de la política, però a mi mai m'ha fet falta la política per viure. Puc tornar al meu puesto de feina i seguir treballant.
La pròxima legislatura... Vostè, durant estos 4 anys, fins que arribi la pròxima legislatura, anirà plantejant-se ja que se presenta a alcaldessa de Vila-real?
No. No, jo no m'ho plantejaré. No m'ho plantejaré mai. Jo me plantejaré el que m'oferisquen. Però ja li repetís que jo com a concejal estic bé perquè la gent i el poble sap que estic així i m'escolten i sóc una veu dins de l'Ajuntament.
En quin grup aniria de la mà en cas de que tinguera que pactar la pròxima legislatura per a governar Vila-real?
En Vox.
Moltes gràcies, Irene Herrero. Moltes gràcies per haver vingut i fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Vila-real, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Vila-real. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org.
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Vila-real. Pizzería Cafetería Cristal, ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Vila-real, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964-520850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa.
La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Vila-real. Canem Kids hace un paréntesis. Por eso Canem se ha propuesto agotar todas las existencias. Ahora en Canem toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Ven ya y no dejes pasar esta gran oportunidad. Canem, la ropa que estás buscando en Vila-real y Nules y en www.canem.es.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964-52-1385.
La fibra de Masmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Masmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Masmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
Masmóvil, y empieza a ahorrar.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Servilín Vila-real, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Guarner 1 de Vila-real o llama al 653-20-42-94.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja la setmana passada parlàvem amb el següent convidat, que ens feia una xicoteta ja pincellada un abans de l'actuació de teatre que porten aquest cap de setmana a la localitat. Ho fèiem també perquè havien editat un vídeo promocional per a aprofitar aquestes dates, la arribada dels Reis, per a que es poguera regalar aquesta experiència de veure l'obra de teatre Intocables a la localitat amb artistes de renom. Per tal de conèixer ja com està anant i si encara queden entrades per a gaudir d'aquesta representació teatral, tenim a l'altra banda del fil telefònic al president de l'associació Conquistando Escalones, que és la culpable, entre cometes, de portar així aquesta representació. Abraham Guirao, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sheila.
Culpable, no solitari, però sí, doncs gràcies a l'associació.
Sí, al final som els que portem l'obra per a recaptar fons, però, claro, no seria... No seria possible, no és una obra d'aquest calibre, que en cares conegudes, que sigui a nivell nacional, que ha de triomfar en un dels teatres principals de Madrid, sense el, pues, la regidoria de cultura de l'Ajuntament, que ens presta en l'auditori, el suport de, i també patrocini de Banco Mediolanum i un dels seus agents de Vila-real, que és Cristian Xerte, i principalment sense desmereixer a la resta el patrocini de la Fundació José Soriano Ramos, que és vital per haver-ho aconseguit.
Recordar també que fa, no sé, crec que ahir de vesprada, no? Vau llançar també a les xarxes socials un sorteig per a que la gent que encara no tinga l'entrada i vulga, doncs, entrar en aquesta possibilitat, que puga anar gràcies al sorteig.
Correcte, sí, pel nostre Facebook, encara que ho vam rebotar per les altres xarxes, el Facebook de Conquistando Escalones, vam ficar, doncs, tres entrades
dobles,
o sigui, tres guanyadors, dos entrades per a cada un, fins al divendres se pot participar per això poder gaudir gratuïtament. Si algú no vol tentar a la sort, les pot comprar i continuen la gent tots els dies, la veritat que s'estan comprant entrades, i si algú diu, ui, m'espere per si me toquen, tal, si ja les has comprat, si te toquen, no te preocupes que si te després eres un dels guanyadors, te poden tornar els diners de les entrades o les pots regalar, les que t'han tocat els tres i ja està.
Opcions n'hi ha moltes, també recordar, no?, el preu de les entrades, els que ho facin una miqueta de temps
tenen, diguem així, una gràcia, no? Una miqueta d'estalvi en el preu de l'entrada. 20-25 euros, tot i això és un preu, suposem, raonable, no? Per al que es podria pagar per aquesta representació, com dèiem ja la setmana passada, en grans ciutats o en altres escenaris.
Sí, són 20 euros l'anticipada, i per a la gent ja que pugui estar a última hora, pues, ja no per castigar-lo, sinó perquè simplement sempre s'afeixinen totes les obres de teatre per a que la gent promoure una miqueta que la gent la compre abans de temps, 25 seria en taquilla. L'anticipada fins el divendres a la nit, mitjanit, estaran a la venda tant en servei d'entrades com en el NU, la cerveseria restaurant que n'hi ha al costat de l'auditori, uh-huh. I ja dissabte serien ja en taquilla les que quedaran a la venda.
Aquesta era, diguem, una de les crides que feu, que la gent puga participar del sorteig, però també demaneu voluntaris. Crec que també és relacionat en aquesta representació.
Sí, sempre necessitem, mos va bé per a l'auditori, les portes, per ajudar-nos a que la gent entre, a acomodar la venda d'entrades en la porta i demés, i també tindrem una taula de merchandising, encara que, bueno, jo sempre faig crida general per a no explotar pobreses mateixos que sempre m'ajuden i per si algú se vol sumar a la causa i coneixem-nos des de dins i això, però, bueno, ja tinc uns quants amics que s'han oferit, però el que dic, si algú més vol col·laborar, que mos escriga, i si no, doncs mos ajuda també i mos coneix des de dins i passem un rato junts i veuen també com és la realització d'un evento en el seu últim moment, quan ja va començar, que també té el seu punter.
Uh-huh. I sí que aquesta és la gràcia també de la possibilitat que doneu de ser voluntari. Com està anant la venda d'entrades? Comentaves, no?, que sí que tots els dies la gent va comprant, però com no eres de maquillar ni de vendre fum, com està la cosa? Està animant-se?
Sí, a veure, la gent ja saps que sí som d'apurar hasta última hora.
Sí, però...
Jo el que te vaig comentar la setmana passada, que me va sorprendre, tot el món m'ho diu, ai, com pot ser, ai, pues jo pensava que estaria ple, ai, pues jo també pensava que seria una obra d'aquest calibre, en actors coneguts, en la pel·lícula, l'adaptació teatral de la pel·lícula que és, de fet, la mateixa companyia que portem l'obra, que se diu Pentación, uh-huh. Va portar a Borriana una obra de Lola Herrera fa novembre, me pareix aixina, i me pareix que una setmana abans ja no quedaven entrades, i l'auditori de Borriana té, no sé si són 700 i pico, 800 butaques, quan va ser jo fa poquet un event allí, uh-huh. I se va petar abans de temps. Jo pensava que l'auditori nostre, que té 500 i pico, que una setmana abans haguera ficat el cartell de no hay billetes, uh-huh. Però la veritat que ara mateixa se va animant, però encara queden entrades de sobra. El meu somni seria que quan obriren les portes de l'auditori per a que entre la gent, uh-huh. N'hi ha tacua per a comprar en taquilla, o que en aquests dies que queden la gent se volque, però bueno, la veritat que no serà una entrada pobre, però ara molt menys del que m'esperava, uh-huh. Però bueno, estem parlant de que ara mateixa ja tenim més o menys mig auditori, una miqueta més ple.
Uh-huh, doncs bé, a poc a poc, no? També hem passat dies, és que és complicat aquesta data, perquè la gent ja ha fet molta despesa, no? Això que diuen de la cuesta d'enero, doncs és això, però bé, per allargar una miqueta, no?, i poder tenir la possibilitat de gaudir d'aquesta representació, pues, paga la pena.
Sí, també te dic que com a hacedor de creador o tal d'eventos, o sea, saps que porten això, és que no saps tampoc, no n'hi ha fórmula, ja. Que te penses que vas a petar-lo i coincidís que no n'hi ha res, ni futbol, ni festes de no sé què, mm-hmm. Ni la verge de no sé quantos, ni tal, ni qual, i no fas res, i ja te dic, que te coincidís en mil coses... I
va, bueno, de meravella.
Menor o tal, uh-huh. Entonces, i aprens de coses, d'errors, i ja saps quina cosa que no pots fer-les, perquè ficar un evento el primer cap de setmana a Magdalena, mal, caca. O n'hi ha coses, un dia de futbol del Villarreal en casa, ni loco, no se t'ocorrisca. I ja, pues, n'hi ha coses que saps que són, que no se poden fer. Uh-huh. Però que aixina busques la fórmula de l'èxito i no n'hi ha un, això que diuen, un seguro que se llena, un éxito seguro o tal, no existís.
Això no està.
Salvo que porte a Rosalía, que estic en ella algun dia ho aconseguiré.
sí que tens mires altes, però bé, escolta, si no se somnia, no se pot aconseguir.
A veure, no deuria dir-ho segurament, que se m'acaba de calfar la boca, però porte dos anys intentant-lo i lo que para que fa un any i pico que no era tan famosa, va estar molt propet, però ara és més complicat.
Això era un mazo, hagués portat a la Rosalía, vamos, triomf segur, per a bé o per a mal, no? Perquè n'hi ha molta gent que tampoc la vol molt, però bé, haguera estat bé. Ens quedem, si vols, en aquesta representació. El que sí que és segur. Recorda'ns, per si algú no sap de què va Intocables.
Sí, Intocables és la representació teatral de la famosa pel·lícula que fa uns anys va triomfar. Jo crec que és la pel·lícula francesa més famosa i qui més va mencionar vist. Tot el món, inclús jo conec molta gent que no era la cine i la vista de l'home que pues, se queda tetraplègic, que és un home adinerat, però el que passa que els diners no li donen la felicitat i la seva situació doncs, no vol viure i tal. I té un caràcter prou fort, tots els cuidadors que tenen que el contrata pues, no l'aguanten. I al final, pues, com a última opció, la família diu pues, te fiquem a este xic, que és un xiquet, que és un xic que és de raça negra i viu a l'extra ràdio i li dona els porros i corre en el cotxe molt i aquestes coses. I bueno, pareix una miqueta que no casa en la família adinerats i més finolis i al final pues, això se fan amics i és una miqueta drama, una miqueta comèdia i una good feel movie que diuen els modernos, que és una pel·lícula de bon rotllo que al final te deixa bona sensació en el cos, no? I molt agradable per a tots els públics i a més com diem, no? En actors coneguts del cine i televisió del nostre país, veure en viu en directe, que també és més xula inclús que una pel·lícula, i això, anima tota la gent que encara està a temps tant de comprar les entrades anticipades en servir entrades i en restaurant nu fins a divendres per la nit, com a en taquilla el dissabte cobrirem portes 9:15, 9:20, per a que tota la gent ja ocupi el seu seient i també compren les que vulguin encara que tinguin entrades.
I recordar que la recaptació va a aquesta investigació mèdica de la distròfia muscular de cintures UEFA. Aquest 2020, què necessiteu, no? I quina serà la fita principal que voleu assolir?
Doncs la veritat que, com sempre partim en una necessitat bàsica de 12.000 euros per a pagar de les investigacions i tot el que volem fer. Volem fer, per exemple, una cosa que és vital en els propers anys ja que estem, que és per a poder provar les teràpies que vaig iniciar i que provenen cèl·lules nostres i de més, abans de poder prendre'ns el tractament, un model de ratolí, que totes les malalties passen per aquesta prova abans d'aplicar-les en humans. El que passa és que aquest model de ratolí sol és pa tindre'l i mantindre'l durant 3 anys, 2-3 anys, que sol durar aquestes proves, ens costa 12.000 euros. Llavors n'hi ha coses que no podem assumir, però si arribem a la xifra d'uns 100.000 euros aconseguits, per lo menos lo bàsic dels investigadors, més si tenim una miqueta de sort com aquest any, que alguns se presenten a convocatòries, aconseguixen fons per la seva part, pues ofegar sempre i patim, però per lo menos lo bàsic perquè no se detinga. Ho volem aconseguir, esperem que sí, i si recaudem més fons, que confiem en que siga un bon any, doncs podrem assolir coses que avui dia pues, no podem, perquè va ser la cosa més ràpida.
Sí que és important recordar, no?, que òbviament tot això va a aquesta causa que no pot parar, no?, tot i que en algun moment pugui anar una miqueta més lent, que pare podria ser una pèrdua molt gran per a l'avanç de la investigació.
Clar, perquè n'hi ha cultius de models animals, cel·lulars i de més, que no se poden fer mal, si no se perd pues, mesos o inclús en algun cas anys de treball. Per això n'hi ha parts bàsiques que hem de treure els diners d'on siga per a cobrir-les i després si arribem a més per a que la cosa vagi més ràpida i tinguem una esperança d'un medicament més curt plaç, doncs lluitarem també per poder aconseguir-lo.
Doncs recordant aquesta necessitat, ens quedem i bé, aquest dissabte, 10 de la nit, és aquesta representació, Intocables, la primera, no?, d'un any que suposem també vindrà carregat.
Sí, de fet, el dia 24 de gener, que és divendres, tenim a Xavi Castillo i el seu nou show de la Bíblia, Antic i Nou Testament, que les entrades també estan en sèrie d'entrades. I en aquesta ocasió el punt de venda físic és Brosses, Dietètica i Nutrició, i després doncs, estem ja començant a perfilar el B-Rock Fest volumen 6, que serà com sempre en festes de maig, si no passa res, però bueno, en principi és la idea de fer una altra vegada. Estem ja començant a buscar artistes i punt pront de patrocinadors, i bueno, com sempre tota la roda que comencem a funcionar per a aquest event. I bueno, pues, també estem ja pues, buscant en més eventos per a teatres de la nostra província, eventos a l'aire lliure, bueno, una miqueta de tot que quan estiga confirmat i tancat, pues ja anirem anunciant.
Doncs, com sempre, esperem poder informar puntualment de tota aquesta programació. Com sempre, Abraham, moltíssimes gràcies i parlem prompte.
Gràcies a tu, Seila. Oh, baby, baby.
I per si algú vol escoltar una miqueta com sona aquest Intocables, anem a escoltar també el tràiler d'aquesta representació que durant temps ha triomfat al Teatre Reina Victoria de Madrid.
Sería capaz de ponerse a trabajar, tener unas obligaciones, unos horarios.
Sí que me equivoqué ayer, tiene sentido del humor.
Sí, tanto que sería capaz de contratarle por un mes a prueba.
Quiero ser un cuidador de primera.
Muy bien. Pues puede empezar por ponerse los pantalones.
Suéltame la silla. Ya está, lo he hecho bien, ¿no?
¡Cuidado! Nunca hay que soltarle hasta que esté bien atado.
Yo qué sé, que soy un aprendiz. No lo coge. Perdón, ¿cómo se quedó usted?
¿Cómo me quedé así?
Sí.
Siempre me han gustado los deportes de riesgo. La velocidad, ir más rápido, subir más alto.
Para usar esos guantes creo que tendremos que esperar un tiempo.
Aquí tenemos un problema gordo de información.
Esos guantes son para el vaciado.
¿Para el vaciado?
Sí.
¿Para vaciar el qué?
El culo.
¿Qué?
El culo.
¿Qué?
¡El culo!
Yo eso no lo hago. O sea, yo no vacío culos de desconocidos.
Ah, ¿de conocidos? Sí.
Pues no, o sea, aunque sea un conocido, pues tampoco se lo vacío.
¿Quién es ese tipo? Nos tienes a todos muy preocupados. Esos chicos del extrarradio no tienen piedad.
Eso es lo que quiero. Andrés, ninguna piedad. Pero es grande, fuerte, tiene dos brazos, dos piernas, un cerebro que funciona y buena salud. ¿De dónde viene y qué es lo que ha hecho? Me trae sin cuidado.
Tiene que haber algo que le haga sentir mejor.
Sí, sus cigarrillos medicinales.
Tienes que despedirle ya, esto no es serio, ¿no te das cuenta? Cualquier día va a hacer un disparate. Hoy acaba el mes de prueba y yo creo que no deberías contratarle más.
¡Le ha sacado 11.000 euros por mi cuadro!
Bueno, él no sabe que es suyo. Joder. Se lo ha merecido. Dries, su familia le necesita.
¿Y quién cuidará de usted?
Soy un tetrapléjico rico, ya lo sabe. Además, desde que le he conocido ya no soy tan... ¿moñas?
¿Nos vamos? Sí, señor. Esta vez conduzco yo, ¿eh?
Doncs bé, tot i tractar un tema sensible de caire social, no deixa de tenir aquesta representació tocs d'humor, més o menys satíric. Així que aquesta és l'aposta per a aquest dissabte de nit. Sabem que n'hi ha futbol, però bé, com deia Abraham Guirao, és impossible quadrar, no? Amb garanties aquest tipus d'esdeveniments. Fem una pausa, de seguida més assumptes a la 92.2.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Taberna de Milagros 2, en calle Consolación 20 de Villarreal, junto a Colegio Pascual Nacher. T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964 520 850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
Tras semanas de éxito en Madrid, el 11 de enero llega a Villarreal Intocables, obra de teatro basada en la famosa y premiada película e interpretada por rostros conocidos de cine y televisión. Patrocinan Fundación José Soriano Ramos y Banco Mediolanum. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Cervecería Restaurante Nu de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con bancos de TLMSAO hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Pizzería Cafetería Cristal, ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Una 21, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com avui els convidats en directe han vingut així, doncs hem invertit una miqueta l'ordre. Així que anem a repassar a hores d'ara aquesta actualitat política i més tenint en compte que ahir ja, per fi, va eixir el president. No va haver sorpreses, finalment. Susana Pérez, no, bon dia.
No. Molt bon dia. Bueno, ahir tot va eixir com tocava, no se va tindre que emplear ningú plan B... estava tot baix de control. L'únic és que, clar, tot el que en principi s'havia avançat, pues ara caldrà esperar fins a la setmana que ve per a conèixer en profunditat tots els noms que integren el nou gabinet que encapçala per Sánchez, en què tindrà una presència Unides Podem, tindrà una presència prou significativa. El que passa és que sí que s'han sorprès de que hagi sigut tot tan precipitat i que ara de cop la cosa s'hagi allargat. En principi, el líder socialista ha decidit retardar la setmana que ve la comunicació pública dels nous ministres, que és el que no acaben de veure l'opinió pública, sobretot l'oposició critica ja que, bueno, que Sánchez ven una cosa i després en fa una altra. Però bueno, hi ha alguns noms que s'han confirmat en els últims dies. Unides Podem està presentat per cinc carteres, és el que en el pacte que ells Unides Podem i el Partit Socialista han signat. S'han aconseguit 5 carteres. Pau Iglesias al capdavant de la vicepresidència segona dels drets socials i agenda del 2030, Irene Montero en igualtat, Alberto Garzón d'Esquerra Unida com a ministre de Consum, Yolanda Díaz, d'Esquerra Unida, en la cartera del treball, i el sociòleg, economista i professor universitari Manuel Castell dirigirà el nou Ministeri d'Universitats. Manuel Castells, cal dir que l'ha proposat Ada Colau, que és de Barcelona en Comú. Ells sí que s'han repartit equitativament les carteres en esta coalició d'Unides Podem, però en el Partit Socialista presumiblement continuarà també com a ministre Maria Jesús Montero en Hisenda, Fernando Grande Marlaska en Interior, Teresa Rivera en Transició Ecològica i José Luis Ábalos en Foment. També Nadia Calmiño, que estarà al capdavant d'una vicepresidència econòmica, segons va anunciar Pedro Sánchez durant la campanya electoral. Veurem si al final és o no. La previsió inicial amb què comptàvem alguns dels ministres Sánchez que esperaven repetir en el nou executiu de coalició era que el primer Consell de Ministres se celebrarà aquest mateix divendres. No obstant això, des de l'entorn de Sánchez diuen que necessiten més temps per anunciar el nou gabinet, però no es coneixen els motius, val?
Pels
el que passa que fa uns minutets s'ha anunciat en el canal 24 Hores de Televisió Espanyola, es diu que, según apuntan fuentes socialistas, Pedro Sánchez estaría repensando el perfil de algunos ministros de su nuevo ejecutivo ante la dureza del debate de investidura. Així ho justifica la ministra Calvo, la demora del president Sánchez.
Que digueren que ja ho tenia clar, però va ir tenint en compte, no?, o aquests dies, com ha anat el debat, pues igual s'ha repensat alguna fitxa, algun moviment.
Clar, però el que diuen és que tenint els antecedents que l'actual president del govern té, que es repensa prou les coses, pues, clar, ara tot el món s'ha posat un poc nerviós, perquè sí que és veritat que ha sigut tot en molta premura per a poder tindre un govern i per a poder avançar les coses i poder donar... perquè cal recordar que mentre no se posen a treballar, les autonomies...
continuen a l'espera.
Clar, i no posen en marxa la maquinària. Això és algo que ens preocupa i ens preocupa prou. No sé, ha sigut sorprenent, almenys sorprenent. La gent està criticant i s'ha fet el que... Ara s'estiga repensant algo que en teoria ja estava pensat. En referència a la duresa del plenari, n'hi han diverses coses que hi ha que recalcar, i és la gestualitat dels parlamentaris ahir. Mire, quan Pablo Iglesias estava parlant, va fer dos peticions, i eren dos peticions que el president de govern ha signat en ell. Pues quan estava recordant aquestes peticions, no mirava al president. I diuen que això és senyal de desconfiança.
Pues sí que comencem bé.
No sé.
Sí, és així.
També saps què passa, Seila, que el que no està bé tampoc és que des dels mitjans de comunicació ens diguen que és que intentem boicotear o torpedejar els governs. No. Si bé nosaltres informem de lo que se veu, i la gestualitat, els gestos també parlen de les persones, eh? Després, Montse Bassa, d'Esquerra Republicana de Catalunya, quan diu m'importa un comino, la governadora d'Espanya, en realitat els gestos d'esta persona, pues és que, a veure, ella està enfadada. Està enfadada perquè cal recordar que la germana està a la presó. Que tinguin raó o no perquè la germana estigui a la presó, no vol dir que ella no deixi d'estar enfadada. Entonces, si mos preguntem si realment li importa un comino, pues no, jo pense que no. Jo pense que està molesta. Si li importara un comino no estaria participant. Entonces, després també Adriana Lastra, pues bueno, quan a Pedro Sánchez el proclamen president, pues ella plora molt, és a dir, hi ha una imatge que se veu i ella està plorant.
Sí, va plorar més dur també, sembla.
I què passa, que ja en aquest moment el que estàs exterioritzant la duresa d'aquestes negociacions, perquè en realitat aquesta persona ha tingut una pressió molt gran.
Doncs ella clau.
En aquest moment està culminant un poc el que d'alguna manera ella estava sentint. Després, Merche Aizpurua, que és portaveu de Bildu, parla de que Felipe VI pues va ser autoritari en el discurs i reivindica Arnaldo Otegi. Bueno, pues no n'hi ha duresa, és dir, ella està expressant el que sent, i els gestos que ella està fent acompanyen realment a el que està sentint. Després també n'hi ha una de les coses que són molt gracioses, quan Valdoví, perquè a més s'ha passat per les xarxes i la gent s'ha rist molt, no?
Entre lo de la Tila i el...
Sí, sí, sí.
El missatge a Abascal.
Claro, lo del mensaje es... pues, quan li diu a Abascal, si quan cobrava els 83.000 euros, si era...
Per Déu? Espanya o pel rei, crec que
per
era.
Per Espanya o pel rei, que per qui ho cobrava? I, clar, això també ha sigut algo que a la gent li ha calat molt. Després, el fet de que també li diguera que faltava educació, perquè per lo vist, quan parlava de Bildu, quan parlava Merche Aizpurua, n'hi havia molt de soroll. I quan va pujar Baldoví, pues ell ja que és mestre i el que els ensenya als seus alumnes és a tindre educació.
I a guanyar i a perdre, no? Sobretot a perdre, crec que va dir.
Sobretot a perdre. Però, bueno, era com una reflexió, li va fer reflexionar a Abascal, i la frase en concret era: quan cobrava usted los 33.000 euros del chiringuito del PP, ¿lo hacía por Dios, por España, por el rey o por quién lo hacía? També va ser algo que la gent ha valorat com molt profitós, com molt ingeniós,
no?
Després, Òscar Matute de Bildu, bueno, pues que tenim Adolfo Suárez, que el tenim assentat davant de on està la presidenta del Congrés, i ell està pues girat. Quan està la de Bildu està girat. I quan puja Òscar Matute, pues el compara a un conegut programa de Telecinco, La Voz. Com si allò de que li toca el botó
i
es gira i fa al·lusió a ell com a tots els del Congrés i al nou jurado del programa de la Vox. De la Voz. Entonces, claro, bueno, pues això són algunes anècdotes, tant en gestos com en frases del dia de la toma de possessió de la proclamació del nou president.
I sembla que aquest matí també ja ha promès el càrrec i ha estat en un to distès, diuen, entre Sánchez i el rei, que inclús han gastat alguna broma. Es coneix que Sánchez ha dit que 8 meses para 10 segundos, perquè la promesa del càrrec ha sigut vist i no vist, i que el rei, aixina una miqueta en un corrillo, li ha dit: ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrá después. Això li ha dit el rei a Sánchez. En un to distès.
A mi me consta que això ho compartís Felipe i Letícia.
Són els dos, no?
Que també ho compartís.
Així que Sánchez ha dit que sí, que hi ha moltes preocupacions, no? Però bé. I també ahir ja que Pablo Iglesias de nit va aconseguir una entrevista a l'Intermedio, ell va dir que la legislatura ha de durar 4 anys perquè n'hi ha molta gent que no fica la mà en el foc perquè això passe, perquè, clar, un govern en coalició és complicat. I també li van preguntar per Catalunya, diu que tot el món ha de cedir, no?, al respecte per arribar a una entesa, així que ja veurem.
Sí, Pablo Iglesias mos va deixar a nit clar en l'entrevista que Esquerra Republicana de Catalunya també va a cedir. És dir, això de que mesa d'igual a igual, eleccions, votacions, se farà tot, però en calma. Ho va arribar a reconèixer ell a nit també. I també mos va dir que era molt ploró.
Sí, va dir que és molt sentimental.
Sí, que és molt ploró i que ell és una persona que exterioritza les coses i que se va vindre, li va ocorrir quan veia Pablo Echenique, perquè diu que és una persona amb molta valentia. Entonces, una persona que té tantes dificultats de mobilitat, que arriba a ser tan valenta, pues que a ell aquestes coses li apleguen i molt. Avui el Senat se constitueix. La Diputació Permanent, i al llarg del mes totes les comissions per a posar en funcionament la institució. Segons ha destacat la portaveu de la Mesa del Senat i senadora del Partit Socialista, Cristina Narbona. És a dir, la Diputació Permanent de la Cambra Alta estarà composta per 35 senadors, més la presidenta del Senat, Pilar Llop. Encara que no tindrà dret a vot, o sigui, la presidenta no tindrà dret a vot, tindrà 35 senadors, i el PSOE tindrà 15 senadors, el Partit Popular 13, EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya 2 i el grup restant 1. La senadora socialista ha assegurat que el Senat ha volgut afanyar-se al màxim per a posar-se en marxa. Les eines més importants perquè funcione durant el període extraordinari de sessions, i que serà aquest mes de gener una volta s'ha format el govern central. És a dir, avui ja tindrem constituïda la Diputació Permanent. Val? També la portaveu de la mesa ha celebrat A més, la voluntat del president del govern, Pedro Sánchez, de voler convocar al Senat la conferència dels presidents anualment. Recorda que ell ha recuperat el parlar en els presidents de cada autonomia, comunitat, per a rebre què és el que realment cada comunitat necessita. Després també hi ha algo que ara preocupa, que preocupa el PRC. Claro, el PRC vota en contra quan coneix el acuerdo al que ha arribat el Partit Socialista en Esquerra Republicana de Catalunya. Ell pensava dir que sí i ara diu que no. Però claro, és que resulta que en Cantàbria governen en coalició. I claro, ahí les conseqüències sobre el pacte que les dues formacions mantenen per a governar en la regió, pues,
a veure si passa factura, no? Una cosa a l'altra.
Pablo Zoulanga ha assenyalat aquest dimarts que es tracta d'un partit seriós i responsable i que prendrà les decisions pensant en el millor per a la comunitat. No obstant això, ha aprofitat per a recordar que tenim un acord signat que s'ha trencat i que va en contra dels interessos de Cantàbria. Ell li recorda al PRC que ha trencat el pacte en el govern, en Pedro Sánchez, el president del govern. Claro, i PRC, per la seva banda, també s'ha pronunciat i exigit a Zuloaga que aclarisca si deixa o no l'executiu càntabre, perquè, com adverteix, no tolerarà que posi en perill l'estabilitat de la comunitat autònoma amb ultimàtums ni deslleitats. És dir, clar, si havien dit mos volem en Cantàbria, mos volem en el govern d'Espanya, però quan coneix el que han signat en Esquerra Republicana de Catalunya, el PRC diu no.
Jo no vull saber res.
Jo en això no comulgue. Pues claro, ara també tindrà que aclarir què és el que està passant en Cantàbria. Però vamos, que el PRC diu que ells no pensen per a res aguantar ni deslealtats per part del Partit Socialista ni pressions ninguna. Pressions poquetes i justificades.
Doncs alguna cosa més a destacar, perquè clar, podíem estar ja i extens, però també comentar que demà tindrem debat polític. Els diferents partits, les diferents forces abordaran també aquesta situació política, no? El panorama actual, ara ja que sembla que comença a perfilar-se, sí que es podrà aprofundir una miqueta més.
Sí, només recordar que sí, mai havia sigut investit un president en tants pocs vots. És dir, això ha sigut una investidura prou renyida.
Sí,
és dir,
molt ajustada.
Molt. Només Felipe González en 1989 ho va lograr en 167 vots.
Els mateixos.
Però entonces el Congrés estava format per 333 diputats. En l'actualitat n'hi ha 350.
I sí que, clar, el percentatge, diguem, ara és menor en comparació.
I tant, eren els mateixos vots, però, claro, hi havia 333 i ara hi ha 350. Això és, bueno, pues un apunt que si alguna persona no ho sabia, ara ja ho sap.
I també molta més diversitat, molt més color al Congrés dels Diputats, en quant a formacions.
Molt variat. Bueno, igual de variat que tindrem demà nosaltres
el debat,
perquè tindrem un partit de centre. Demà tindrem també la coalició de Centro Democrático, que també vindrà a debatir, perquè aquest partit existís en Espanya i vindrà el seu president. Vosaltres així tenim, com en el Congrés, de tots els colors i de totes les opinions.
Doncs aquest debat a partir de la una de matí jous. Susana Pérez, moltes gràcies. T'escoltem d'ací poc, o ja crec que demà, ja si te deixem descansar. I nosaltres fem la darrera de les pauses perquè anem a parlar d'aquesta tasca que duen a terme des de la Direcció General d'Internacionalització per a, en aquest cas, portar inversions a la Comunitat Valenciana.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista. Buddy, you're a boy, make-
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen. Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Guarner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org. Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Enumeradlas todas aquí, es...
a la 92.2 de la freqüència modulada una setmana més, tot i això. Hem dit que ho hem canviat de dia a partir d'ara en dimecres. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la directora general d'internacionalització, a Maria Dolores Mari Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlem, si la setmana passada parlàvem de dades d'exportació, d'iniciatives, no?, pendents per aquest 2020. Anem a quedar-nos en les inversions, que també és una de les activitats destacades de l'IBACE.
Sí, així és. El meu departament, no?, les meves tasques així a la conselleria, doncs, com sabeu, una és la promoció dels productes i serveis valencians en altres mercats diferents d'ací, de l'estat espanyol, i l'altra és la captació d'inversió estrangera directa i, bueno, ajudar a aquestes empreses que també ja estan implantades així a continuar creixent. I, bueno, pues com ja tocava fer balanç, no?, de l'any, han passat del 2019 al 2020, jo crec que és un bon moment per parlar de quina ha sigut l'activitat del nostre departament.
Així, doncs, què es pot dir, no?, un titular primer que pugui servir de resum de tota aquesta tasca de recaptació durant 2019?
Doncs jo crec que seria important destacar que la Comunitat Valenciana continua estant de moda. Jo crec que això va ser ja l'eslògan, no?, de l'any passat, i una bona notícia és que continuem sent un espai, no?, d'interès per a les empreses que venen a implantar-se. Per una part, el departament, que li han ficat un nom en anglès, no?, es diu Valencian Investment Desk, el que fa és atendre a aquestes empreses o persones, no?, que estan decidint implantar-se en Europa o en Espanya. Els diem que la Comunitat Valenciana és el millor espai per a fer-lo dins de l'estat espanyol. I el que fem és una tasca 100% de comercialització, no?, de convèncer a aquestes empreses de que, bueno, doncs, que tot el que tenim ací és el que ells necessiten per a fer créixer el seu negoci. Uh-huh. Enguany hem atès 55 projectes d'inversió estrangera. Sí. És cert que són 5 menys que l'any passat, però jo crec que és important destacar que hem aconseguit que 8 d'aquests 55 s'implanten, no?, al nostre territori. Jo crec que és important perquè l'any passat vam aconseguir que ne foren 4 i enguany hem aconseguit que... Enguany, parlem d'enguany, enteneu-me, com 2019, perquè encara estem en el xip de 2019.
Sí.
Se van implantar 8 empreses o estan en procés d'implantació i és important destacar perquè les 55 que atenem és una funció comercial, no?, de convèncer, de fer reunions, de fer visites en ells, d'anar a visitar els polígons industrials, anar a visitar les possibles ubicacions d'on se podria implantar o anar a visitar les universitats o els possibles proveïdors, etc. Però després el que s'ha de comptabilitzar és a quants s'han convençut. I en aquest aspecte, doncs, bueno, pues hem de dir que a poquet, no?, anem fent que creix, anem creixent, no?, en aquestes empreses que al final acaben decidint quedar-se al nostre territori. Uh-huh. I de destacar també que d'aquestes 55 empreses hi ha un interès especial per part de les empreses del Regne Unit. Imagine que, com tots sabeu, per el tema de Brexit i de la incertesa, no?, de si Regne Unit se'n va fora de la Unió Europea, com em pot afectar això després per a continuar els meus negocis en Europa? Moltes d'aquestes empreses han vingut a interessar-se de què costaria o quins avantatges tindria implantar-se així, i algunes d'aquestes són d'aquestes 8 que vos estic comentant. D'aquestes 8 que s'estan implantant, sí, n'hi ha 5 que són del sector de noves tecnologies, uh-huh, del sector TIC, n'hi ha una d'empresa agroalimentària, n'hi ha un call center i n'hi ha una empresa d'enginyeria industrial. Com podeu veure, una miqueta variat, uh-huh, però és veritat que la tendència és de que les empreses TIC són les que més ens estan cridant, no?, per a, uh-huh, interessar-se. Perquè si d'aquestes 8, 5 són del sector TIC, d'aquestes 55 que vos he dit que hem atès des del departament, 14 són també del sector. Vull, uh-huh, dir que és un sector important. I una cosa important a destacar és que justament un sector que a lo millor en la nostra regió no era molt important fins ara és el de la farmacèutica, no? Que a lo millor podríem pensar que Barcelona, no? o Madrid seria un poló, uh-huh, més important per la farma. És cert que moltes empreses ens estan arribant també per a interessar-se, sobretot perquè tenim un sector químic molt important en tot el territori, que no només se centra en València, sinó que també a Castelló i Alacant existís i que, bueno, també els interessa implantar-se propet d'aquestes empreses.
Uh-huh. I tot i que suposem que cada empresa tindrà les seues necessitats, també suposem depèn del sector, en general, què busquen aquestes empreses quan venen a un territori, no?, com el valencià, per a ser o buscar una possible seu?
Pues principalment cada empresa és un món, no? Com estaves, uh-huh, comentant, i algunes que se volen implantar perquè tenen els seus clients propet o perquè tenen un proveïdor propet, però principalment el que ens demanen és una, que logísticament l'espai, no?, on se tinguin que ubicar, doncs, siga senzill, no?, que no siga molt complicat després fer tota la gestió logística de l'enviament d'aixòs productes en cas d'empreses que siguen de base industrial. En el cas del sector TIC, ara vos comentaré que és un altre tema totalment diferent. Però sí que busquen aquesta connectivitat, especialment per el tema del port, no? Si tenen que importar i a lo millor la matèria prima els entra per Castelló, per el port de Castelló, pues intenten buscar un que estiguin propet d'aquesta part d'importació, però també propet per a poder després exportar. Uh-huh. Vull dir que la part logística és fonamental, el preu del sòl, evidentment, uh-huh, i especialment que aquest sòl estiga preparat per a implantar-se d'una forma ràpida, perquè moltes vegades el sòl existís, no? Un polígono, uh-huh, pot estar ahí, però que després pues, tot el que són subministres, connexió a red elèctrica, al gas, a la fibra òptica, tot això ens demanen que ja estiga fet, no? Que no siga un procés de que va tardar 3 anys fins, uh-huh, a que al final puga connectar-se a la red, no? Uh-huh. Que és una cosa totalment entendible, no?, per a qualsevol persona que vol fer una inversió. Uh-huh. I després també ens demanen moltíssim capital humà, no? El que tinguin possibilitat d'accedir d'una forma ràpida, doncs, a persones que estiguin formades per a lo que ells necessiten. Com sabeu, pues, en tot el tema TIC, pues, persones que han estudiat enginyeria informàtica o mòduls superiors de coses que tinguin que veure en coses d'informàtica, software, desenvolupament, uh-huh, de videojocs, etc. Perquè una de les principals problemàtiques que se troben en les capitals és que entre les empreses se furten, no?, a aquesta mà d'obra. Sí. I, bueno, pues eviten, no?, anar-se'n a Barcelona o a Madrid per això, perquè ja els sous són més alts i també perquè sempre estan renovant constantment el personal, perquè entre elles se fan cara de sous, no?
Així que també podria ser un avís a la gent jove, dir, aposteu, no?, si vos agrada més o menys, no?, però si n'hi ha eixida, tot i que sempre es defensa que estudies allò que t'agrada, però si a hores ara, no?, el TIC o aquest sector pot ser una part fonamental de present i de futur, doncs que aposten, no?, per alguna formació d'aquestes característiques.
Exacte, i aprofite també perquè el sector ceràmic és algo que sempre s'està demanant, i no només a Castelló, sinó que també altres sectors com l'automoció, no?, electromecànics, que no me cansaré mai de repetir-ho, que és veritat que cada vegada que anem a visitar a les empreses o parlem amb elles, ens demanen gent formada, no?, per al sector ceràmic en aquesta matèria, en electromecànics, oficis, no?, que a lo millor hi ha que la gent diu, bueno, però jo per què vull anar a treballar a la fàbrica? Bueno, doncs jo crec que s'està demanant i n'hi ha necessitat de cobrir aquesta necessitat formativa, així que també animar-los a que exploren i s'alinean també a banda de la informàtica.
I també comentava, directora, el tema de que es necessita que els polígons o els terrenys on vagin aquestes empreses doncs estiguin acondicionats, i suposem que per això aquestes ajudes als plans de reindustrialització per actualitzar-los i modernitzar-los, no?, per a que puguen arribar a aquestes empreses de forma més fàcil.
Exacte, això va ser una de les apostes del conseller Climent quan va arribar al govern, de dir el polígon industrial, una, ha de ser una part més, no?, urbana de les ciutats, perquè al final convivim ahí, o perquè anem a treballar, o perquè passem per el cotxe per anar a altres llocs, integrem-les de forma urbanística, però després és que necessitem que estiguin adaptades si volem generar ocupació, perquè si no, la part comercial, no?, que serà la meva tasca, es converteix en una tasca més difícil si l'espai que tenim per a convèncer a la gent que implanta les seues empreses no està condicionada. I bueno, jo crec que també el canvi és notable, no? Totes les persones que s'estiguen escoltant de Vila-real hauran pogut comprovar com s'està quedant els polígons de la nostra ciutat gràcies a aquestes ajudes que han vingut per part de l'IBACE i una part cofinanciada també per l'Ajuntament de Vila-real.
Així que és important, no?, que la gent sàpiga per què es fa això, no?, perquè existeix aquesta demanda real i això pot afavorir que arriben noves oportunitats de generar economia, però també feina, ocupació, així que...
Exacte.
Les molèsties que poden ser, doncs, que sàpiguen que tenen aquesta contrapart.
Exacte, que serà més, pues això, que ojalà puguem omplir totes aquestes naus de noves oportunitats laborals.
I també ens ha comentat, no?, que els plaços, encara fins que es tanquen els terminis, no?, i s'analitzen totes les dades, falta una miqueta, però també conèixer aquesta valoració de les dades d'inversió estrangera a la comunitat.
Sí, pues mira, el que estàvem dient és que continuem en la bona ratxa de les inversions que arriben a la nostra comunitat. Efectivament, les dades d'inversió estrangera són de forma trimestral i sempre van retrasades, no?, una miqueta. Ara, en desembre, a finals de mes, quan ja estàvem tots pensant en el raïm, se van publicar les de gener a setembre de 2019. Ens han arribat fins a aquesta data 306 milions d'euros. Cal destacar que és una que encara que no està tot l'any complet, sinó que estem analitzant fins al mes de setembre, portem tres vegades més que tot el 2016. Vull dir, que encara que la gent diga, ui, 306 milions, això que és molt o poc, doncs, bueno, si ho comparem en 2016, penseu que és tres vegades més de lo que vam rebre en tot aquest any. És cert que després, en el 2017, vam tindre unes molt bones xifres, vam arribar a 1.200 milions d'euros i l'any passat, bueno, l'any 2018, a 973 milions d'euros, però bueno, encara ens queda conèixer en el mes de març com anem a tancar este 2019 i esperem que segur que ja sobrepassem aquestes xifres de 2016 i que, bueno, s'ha de veure en perspectiva i en ànims, no?, perquè també és un any, pues, com sabeu, electoral, no?, i les inversions sempre tenen por a les eleccions i, bueno, esperem que acaben tancant pues en unes bones xifres conforme estem ara.
Doncs això ho veurem d'ací uns mesos. I també ens agradaria que ens explicara, directora, quines són aquestes accions o actuacions que tenen previst dur a terme durant aquest 2020 per a continuar captant aquestes empreses i aquestes inversions que puguen arribar a la comunitat.
Pues mira, no sé si recordeu, però abans de finalitzar l'any vam fer un seminari, no?, en França per a captació d'inversió, que ens va anar genial i que estem ja recollint aquests fruits d'aquests 2 dies de reunions que vam tindre allí. Així que en 2020 anem a repetir, volem continuar fent aquests seminaris i, com vos havia comentat, que Regne Unit havia sigut un país on se'ns havia costat moltíssima gent, anem a reforçar aquests seminaris, dos en tant en Regne Unit com en França i tal vegada volta en Suïssa, però jo crec que principalment aquests mercats, Regne Unit i França, dos en el primer semestre i dos en el segon semestre. I per altre costat, estem pensant algunes accions de captació en Madrid, anar a la capital i presentar a la Comunitat Valenciana a totes les oficines de països estrangers que estan allà, pues als ambaixadors o ambaixadores que estan allà, als agregats comercials, perquè és cert que al final acabem vivint en la capital i desconeixent la resta del territori on estan vivint. I cada vegada que anem i els contem, però sabeu que tenim químic, però sabeu que tenim cosmètic, però sabeu que tenim calcer o joguets, no? Que a lo millor ja pensem que tot el món sap que el calcer és valencià o que la ceràmica està en la província de Castelló, quan li contes ni ho saben, a lo millor porten 5 anys vivint ja així. I anem a fer aquesta funció de sensibilització i de que ens coneguen, perquè al final on primer arriba una inversió és a sa casa, no? Quan un espanyol se'n va fora, qui primer toca la porta és a lo millor pues, a l'ICEX o al Ministeri, no? Per a que l'assessori com invertir en Índia o com invertir en Estats Units, etcètera. Pues ells fan el mateix. Entonces, el que volem és que quan això passe, doncs que diguen, ah, per cert, pues, tu saps que existís 3 províncies, una, Castelló, València i Alacant, que també és un lloc on podries visitar i que siguem un partner més en ells i que els ajudem a conèixer altres possibilitats que Madrid també les té, però que nosaltres també les podem oferir.
I quins serien aquests atractius, no? Comentava abans aquest lema, aquest eslògan que està de moda. Per què considera o per què considerem vostès que aquesta terra, la valenciana, pot estar de moda per a les empreses?
Pues mira, principalment per el que diem, jo crec que el que troben així és aquesta mentalitat emprenedora, del que així tenim un open mind, no? Jo quan parlo amb ells sempre parlem de lo mateix, tenim una ment oberta, no sap mal escoltar propostes d'inversió ni anar a l'estranger encara que no parlem l'idioma d'aquest país, i això el que fa és que els que venen de fora se senten una miqueta com de tu a tu i que no troben aquesta barrera de fer negocis, no? Que és una cosa principal. Després tot el tema de la connectivitat, jo crec que hem de destacar el paper que fa el Port de València i la resta de ports, però bueno, ja sabeu que el Port de València és un dels principals ports de la Mediterrània. I després tot el tema de capital humà, que tenim moltíssimes persones formades en diversos camps i això és ho s'ha de ficar en valor. Després tota la red d'instituts tecnològics, que no és un tòpic, perquè cada vegada que ve una empresa d'un sector concret que puga anar a parlar de tu a tu en un institut que després li va tindre que resoldre temes d'innovació en processos, productes, serveis o màrqueting, ho valorem moltíssim, o que a través de les associacions sectorials es pogués ajudar a des de com dissenyar el seu packaging o com dissenyar la campanya de comunicació, és que senten que totes les necessitats li les poden atendre en pocs quilòmetres, no? I a lo millor en els països que ells arriben el tindre això significa o molts diners en moltes ocasions, o molt cost de temps, de desplaçaments, etc. I així és que ho tenim tot, no? I quan fem aquestes fulles de ruta per a que coneguem tot l'ecosistema, pues és un argument de venda molt, molt important.
Doncs bé, esperem que amb totes aquestes claus, aquests arguments, doncs, puguin continuar fent que arriben a aquesta terra més iniciatives i més diners, no? Perquè això revertís en el futur de la comunitat. Directora, com sempre, moltíssimes gràcies i parlem d'ací uns dies.
Moltes gràcies a vosaltres. Continuem. Una abraçada.
Real Export Cooperativa Vila-real.
Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964 52 21 66. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Tras semanas de éxito en Madrid, el 11 de enero llega a Villarreal Intocables, obra de teatro basada en la famosa y premiada película e interpretada por rostros conocidos de cine y televisión. Patrocinan Fundación José Soriano Ramos y Banco Mediolanum. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Cervecería Restaurante Nu de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría.
I arribem a les dues de la vespre, de temps per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.